Mira, l'any 1985 la ONU va decidir proclamar el primer dilluns d'octubre, o sigui avui, com Dia Mundial de l'Hàbitat, amb l'objectiu de garantir que el desenvolupament de les ciutats es fes de forma sostenible i que realment hauria de garantir a tots els ciutadans el seu dret a comptar amb una vivenda digna pel resguard de les seves famílies. Això ho va dir la ONU l'any 1985. Per tant, avui és el Dia Mundial de l'Hàbitat i no sé si li han fet massa cas. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Comencem setmana, ja serà íntegra el mes d'octubre, avui dilluns 4 d'octubre del 2021, ja per sobre de les 12 i 20 minuts, amb una temperatura fresca, fresqueta, 15 graus més o menys, a la ciutat de Lleida, per tant, temperatura baixa, amb pluges ahir a la nit, vespre nit, no, almenys a la ciutat de Lleida, no amb una quantitat gran d'aigua, però que automàticament fa que refresqui el dia. Tot seguit buscarem la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb l'Alba López. També buscarem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Estarà amb nosaltres via telefònica el Pau Santmartín, que és tècnic de l'Orfeó Lleidatà, perquè comença la nova temporada de tardor i ens la presentarà. També hi posarem somriures i en farem amb el Joel Carnicer i el seu espai Algú ho ha fet. Amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una, els bocins d'història amb el Joan Ramon González, i a partir de dos quarts de dues parlarem d'esports amb resultats i amb notícies relacionades del món dels esports. A la nostra tertúlia, la radiografia amb l'Albert Escuer, amb el Xavi Pérez i amb la Vanessa Ortega. Des d'ara fins a arribar a les dues, estem fent ràdio des de Lleida. Va, que marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia, com dèiem, ens espera l'Alba López. Alba, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Durant aquesta segona meitat del dia a Lleida esperem més estabilitat. Començava amb la jornada amb pluges persistents, sobretot al Pirineu, i amb una cota de neu d'entre 1.600 a 1.800 metres, unes pluges que a poc durant el matí han anat remetent en general d'oest a est. Les temperatures, això sí, baixen de forma notable. Ens quedem tan sols amb els 14 graus a Viella, 18 a la Seu d'Urgell, 21 a Tàrrega, 24 a Balaguer o els 25 a Lleida. Tot això amb vent que bufa del nord, de moderat a fort. De cara a demà dimarts, esperem una jornada més estable, tan sols marcada amb intervals de núvols, que seran més dispersos cap a les comarques del sud. Al Pirineu, això sí, no descartarem alguna pluja dèbil. Les temperatures mínimes canviaran poc o baixaran. Aquesta propera matinada serà freda, mínimes d'entre 1 a 9 graus, i les màximes, ja això sí, de cara al migdia, pujaran, es recuperaran, estaran entre els 16 i els 26 graus. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Alba. Busquem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Una actualitat informativa que hem de començar parlant de successos, i és que el conductor d'un turisme va morir dissabte en un accident de trànsit a la A2, a l'alçada del Picat, al Segrià. El sinistre es va produir al punt quilomètric 460.5 i els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís quan estàvem a punt d'arribar a un quart de cinc de la tarda. Per causes que encara s'estan investigant, un turisme va sortir de la via i va acabar xocant per fregament amb un altre cotxe. Com a conseqüència de l'accident, el conductor va resultar ferit crític i va ser traslladat a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova, on va morir. La víctima és un home de 49 anys i veí d'Albacete, i segons els primers indicis no portava el cinturó de seguretat. Amb aquesta ull ja són 100 les víctimes mortals en accidents de trànsit aquest 2021 a la xarxa viària interurbana de Catalunya. També la Guàrdia Urbana de Balaguer va detenir a la matinada un menor de 15 anys per conducció temerària i sota els efectes de les drogues mentre conduïa el vehicle del seu padrí. El turisme va circular en direcció contrària i es va estavellar contra un fanal. Finalment, després d'una persecució, els agents van poder parar el cotxe. Els fets van tenir lloc a 1:15 de la matinada quan una patrulla de la Guàrdia Urbana va veure un vehicle contra direcció al carrer Vidal i Barraquer de la capital de la Noguera. Quan els agents van anar a parar el conductor, aquest es va donar la fuga a gran velocitat i va impactar contra un fanal. A causa de la col·lisió, el vehicle va perdre el para-xocs i va circular temeràriament durant gairebé un quilòmetre fins que la patrulla finalment el va poder aturar a la sortida de Balaguer, al carrer Urgell, al costat del camp de futbol. A l'hora d'identificar el conductor, els urbans van comprovar que es tractava d'un menor de 15 anys que va donar positiu a la prova per consum de marihuana. A més, van constatar que el propietari del vehicle és l'avi de l'adolescent. A l'espera dels resultats finals dels anàlisis de tòxics, el menor va ser entregat al seu pare i va ser denunciat per conduir sense carnet, sota els efectes de les drogues i també per conducció temerària. Així mateix, el vehicle sinistrat va quedar immobilitzat per ser retirat per la grua. És un exemple més del que explicàvem la setmana passada. Aquesta falta de... no sé com dir-ho. De falta de respecte a l'autoritat. És a dir, condueixes sense carnet, ets menor d'edat, has consumit drogues, val? Amb tot això ja n'hauríem de tenir prou. Però si et donen, si et fan parar la Guàrdia Urbana i pares, si et dones a la fuga és que no tens cap mena de respecte a l'autoritat, t'acabaran enganxant igualment. Bueno, un exemple més. I afortunadament, ningú va sortir ni ferit, ni es va estavellar contra d'altres vehicles que estiguin estacionats a la via, que és el que ha passat alguna vegada, i després quan vas a buscar el teu, si és un d'aquests, doncs te'l trobes com te'l trobes i és un problema. En fi, estem a principi de mes, canviem de tema perquè hem de parlar de les xifres de l'atur, i és que ha crescut en 216 persones a la demarcació de Lleida al mes de setembre, després de 6 mesos consecutius a la baixa. L'increment és d'un 1,08% respecte a l'agost i situa la xifra total de desocupats en 20.209 persones, segons les dades que han donat a conèixer el Ministeri de Treball i Economia Social. Tot i això, hi ha 4.144 aturats menys que fa un any, és a dir, una davallada del 17% en comparació amb el setembre del 2020. I aquesta és la bona notícia. L'atur va augmentar el darrer mes en agricultura i serveis en 283 persones i 103 persones, respectivament, mentre que va caure en la construcció, menys 116, la indústria va baixar en 43, i del total d'aturats a la demarcació, 8.743 són homes i 11.466 són dones. D'aquests, 1.457 tenen menys de 25 anys. I Fira de Lleida ha tancat la 67a edició de la Fira Agrària de Sant Miquel i la 36a edició del Saló Eurofruit amb un balanç molt positiu, tot i la davallada de públic, en especial del genèric, que s'ha situat al voltant de les 100.000 persones, unes 30.000 menys que fa dos anys. De fet, el director de l'ENS Firal, Oriol Oró, ha dit que el públic professional s'ha mantingut fidel al certamen i que això s'ha traduït amb un nivell de transaccions semblants al d'altres edicions. També ha celebrat que, tot i el context sanitari, la fira s'ha pogut celebrar amb tota normalitat. L'acte de cloenda ha anat a càrrec del director general de Polítiques per al compliment de l'agenda 2030 del govern espanyol, Gabriel Castañares. De fet, Oriol Oró ha dit que està molt satisfet per l'edició d'aquest any de Fira de Lleida.
Bé, el balanç és una valoració positiva. Jo crec que hi ha la primera valoració positiva que hem de fer és que hem pogut fer la fira en format presencial. Val? Això, partint d'aquest punt, doncs després hem anat superant etapes com és doncs tot el suport del sector i el teixit empresarial que s'ha vist present en la fira, amb el 100% d'ocupació, amb 290 empreses presents, i que per tant doncs han manifestat i han expressat el seu recolzament a la Fira Sant Miquel com a plataforma comercial i de promoció dels seus productes i serveis.
Per la seva banda, l'alcalde de Lleida, Miquel Puyo, ha explicat que la ciutadania necessitava una fira com la de Sant Miquel després del canvi a tots els nivells que ha suposat la irrupció del coronavirus. En aquest sentit, ha indicat que el certamen també té una dimensió psicològica que ens marca l'inici d'un camí que no ens torna al 2019, sinó més endavant. i que ens retorna la confiança. Bueno, veurem això cadascú. Sí que és veritat que tot el que sigui tornar al que s'estava fent el 2019, almenys el positiu, benvingut sigui. O sigui, les coses que feien malament no cal tornar-hi, ja. Pel que fa al tema sanitari, el risc de rebrot de Covid-19 a la província de Lleida ha experimentat una lleu baixada en les darreres 24 hores, segons dades publicades pel Departament de Salut, tot i que es manté un nivell alt. Així, la regió sanitària del Pla de Lleida té un risc de rebrot de 130 punts, dos menys que el dia anterior, mentre que la regió de l'Alt Pirineu i Aran, l'indicador se situa en 102 punts, tres menys que fa 24 hores. Tots dos en vermell, alt, que és a partir de 100. La velocitat de propagació del coronavirus puja 3 centèsimes a les comarques de Ponent fins al 1,30, a la RT, i baixa 13 centèsimes a les comarques de muntanya fins al Ulla, 2,13. Salut ha comunicat, per cert, 47 nous contagis, confirmats dels quals 37 corresponen al Pla i 10 al Pirineu. I acabem parlant del territori, perquè el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural té previst iniciar en un parell de mesos obres per ampliar les xarxes de regadiu del Segrià Sud i de l'Algerri Balaguer, a les quals destinarà més d'1,6 milions d'euros. Per una banda, s'actuarà a la zona M3B1 del regadiu del Segrià Sud, al terme municipal d'Almatret, i la previsió és que les obres s'enllesteixin en el tercer trimestre del 2023. D'altra banda, s'ampliarà el regadiu al sector C de l'Algerri Balaguer. En concret, s'augmentarà el rec en una superfície de 51 hectàrees que havia quedat fora del projecte de les obres executades anteriorment a causa de la construcció de la variant nord de Balaguer. L'actuació hauria d'estar acabada en el quart trimestre del 2022. Nosaltres obrim ara el capítol d'esports i ho fem amb Sergi Tor.
Esports. COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
És curiós perquè si parlem de l'esport rei, del futbol, déu-n'hi-do a la ciutat de Lleida, Sergi, la diferència entre el futbol femení i el futbol masculí, eh?
Sí, està de moda el futbol femení gràcies als excel·lents resultats de l'AEM, victòria i Astúries, al camp de l'Sporting de Gijón, i per tant, doncs, un projecte seriós, un projecte triomfant i un projecte que jo crec que s'hauria de plantejar. Ja sé que ningú planteja jugar al camp d'esports.
Sí, la veritat és que...
És a dir, el que passa és que després també s'hauria, que les coses també tenen, s'ha de posar tot damunt de la taula, s'haurien de compartir les despeses.
Sí, evidentment.
Del manteniment del camp d'esports, que ara és del Lleida Esportiu. Per tant, aquí no és jugar i no compartir despeses. Està molt malament el camp d'esports, per cert, és una autèntica llàstima. Fa 5 anys que es va fer una obra faraònica de 600.000 euros.
Canvi de la gespa,
sí.
No?
L'enginyer...
És normal que en 5 anys la gespa estigui així?
No. L'enginyer tècnic va dir una frase que se'n va quedar a la memòria. El Lleida estava jugant en un jardí i ara jugarà en un camp de futbol. El que passa que necessita aquest camp de futbol d'inversió, doncs, de diners...
Jardiners. Necessita.
Correcte, no, exacte.
Manteniment, vaja.
Manteniment. I aquest manteniment val diners. No ens enganyem, cosa que no hi ha hores d'ara al Lleida Esportiu. I per això ningú planteja tampoc aquest fet que hauria de ser hores d'ara lògic, que l'AEM jugués al camp d'esports, perquè també seria una despesa econòmica.
Cap de setmana, entre d'altres, l'AEM femení...
És el camp d'esports perquè és el camp de referència de la ciutat.
Sí, municipal.
És municipal i és de referència de la ciutat.
L'AEM femení que va guanyar, sí. El Lleida Esportiu que no arrenca.
No, 5 partits, 3 punts sobre 15. Evidentment, la fredor dels números són contundents, són clars, després ho podràs parlar millor amb la radiografia, però també s'ha de dir que, sota el meu punt de vista, és una opinió meva única, el Lleida ahir va jugar molt millor que no pas el dia del Prat i el dia de l'Europa. Va ser el despelote defensiu, i perdonin per l'expressió, ja es va finalitzar. L'equip va ser més harmònic, va jugar més junt, va canviar el sistema. Era un 4-1-3-2, dos puntes que van treballar. Joanet va fer una molt mal primera part, és una llàstima, perquè hi ha moltes expectatives amb el futbolista del col·legi. Ha de millorar Joanet, va ser canviat justament per part de l'entrenador. David López li va donar més consistència al centre del camp. I quan es va fer el més difícil, que era marcar un golaç, per cert, de David López, al minut 75, quan tot era necessari únicament aguantar, doncs va arribar un minut després, una pilota llarga, una sortida precipitada de Vidal, que anteriorment va fer tres grans sortides, no criticables, perquè es demostrava que estava enxufat amb el partit, que se necessitava sortir per evitar mals millors, però van ser sortides magnífiques i molt ben resoltes per part del porter, pel jove porter ahir del Lleida Esportiu, però amb aquesta vegada doncs, va sortir malament, no hi havia opció de gol per part del davanter de l'Eivissa i el va atropellar. És a dir, penal claríssim i el gol de l'Eivissa un minut després de l'1-0. No, és que era tancada. Jo crec que va ser hasta l'eufòria del gol. Va ser l'eufòria del gol, no ho sé, no? És un jove porter, per tant, molt jove, però va provocar una sortida inapropiada i va atropellar el davanter de l'Eivissa i va provocar el penal, que va significar l'empat a un i la pèrdua de dos punts. Aquest és el sistema que ha d'utilitzar el Lleida. Quim Araujo va estar bé filtrant, o almenys intentant filtrar pilotes cap als dos puntes, Alfa i Sacú, i a partir d'aquí els dos laterals van estar bé, Garzón i Álvaro Martínez per l'esquerra, per mi, i aquest és una mica el camí que ha de seguir el Lleida per intentar remuntar els partits.
Molt bé, doncs les sensacions...
Sense errades puntuals, evidentment.
Claro, evidentment, les sensacions sí que han millorat i el resultat jo crec que
arribarà. Aquest és el meu punt de vista. Després bueno, parlarà després el mestre Square, que igual diu una altra diferència. Afortunadament, a gustos colors.
Gràcies, Sergi.
Per cert, una processió. Ahir al Camp d'Esports es va cantar segona part. Esteve Betellà i Lleida sí, Esteve no. 500 que som al camp, però ja comença a haver-hi una mostra de disconformitat cap a la junta directiva.
És així. Gràcies, Sergi.
El próximo lunes 11 de octubre, escucha La Linterna en Colombia, con Ángel Expósito y la Fundación Microfinanzas BBVA, una entidad sin ánimo de lucro que demuestra que cuando se apoya el esfuerzo de personas de pocos recursos, un desarrollo sostenible e inclusivo es posible, porque salen adelante. Recuerda, el lunes 11, La Linterna con la Fundación Microfinanzas BBVA, apoyando presentes y mejorando futuros.
Dígame.
Hola, Luis. Voy a ser muy rápida. Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Ah, por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Si me toca la lotería, me voy a recorrer Chile con mi chica, que siempre soñó con saber más sobre la tierra de sus abuelos.
Porque a veces cumplir tus sueños es cumplir el sueño de los demás. 9 de octubre, sorteo del Día de la Hispanidad con 15 millones a un décimo. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
No, ¿eso ha sido tu coche?
Sí, pero menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros, asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés, para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
¿Necesitas ampliar las letras del móvil? ¿No consigues leer la carta en el restaurante? Para verlo todo perfectamente, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales con un 50% de descuento. General Óptica, tu mirada eres tú.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
A nivell de calendari, meteorològicament parlant, ja estem a la tardor i, per tant, això vol dir que, entre d'altres coses, arriben les temporades de tardor de segons quins equipaments. A Lleida, avui, parlarem de l'espai Orfeó i de la Casa de la Música de Lleida, perquè parlarem amb el seu tècnic, amb el Pau Sant Martín. Pau, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, tot molt bé.
Meteorològicament parlant i a nivell de calendari, ja hem arribat a la tardor, la temporada de tardor per vosaltres. De fet, a l'Espai Orfeó, la setmana passada ja vau tenir un acte, però entenc que és aquest dissabte quan li doneu el tret de sortida, no?, a tota la programació de tardor.
Correcte. La setmana passada vam presentar el nou llibre de la Damaris de la Vert, de la musicòloga i pedagoga famosa,
sí.
Presentant els seus contes, i aquest cap de setmana donem el tret de sortida amb el Daniel Lumbreras.
Escolta, com heu preparat aquesta temporada de tardor? Perquè, clar, no hem tornat a la normalitat, però sí que és veritat que res a veure amb la tardor de l'any passat.
No, la veritat és que ens ha donat una mica un respir i poder-la treballar amb una mica més de tranquil·litat i sobretot afrontar-la amb molt optimisme.
Clar. Estic mirant noms com, per exemple, el que dèiem aquest dissabte, el Daniel Lumbreras, la Sandra Montfort, Joan Masdeu, Rebeca sí. Jiménez, a més, hi haurà jazz amb la Irene Reig Trio, sí. Dues jam sessions, Déu-n'hi-do, eh?
Sí, la veritat és que sí. Bueno, ens hem consolidat com un equipament més aquí a la ciutat de Lleida i oferim això, l'espai acústic, molt bé has dit, amb aquestes quatre propostes, que seran de petit format, format acústic, en format duet, normalment, i per tots els gustos. També, com deies, l'espai jazz, pues, comptarem amb la Irene Reig, el Pau Mainer, i dues jam sessions amb l'alumnat de l'Escola Jove, i amb la col·laboració de la Casa de la Música de Lleida.
Mm-hmm. Escolta, anem a passar de manera ràpida, perquè al final la música s'ha de viure, però perquè la gent ho sàpigui, per aquestes quatre propostes, el proper, bueno, aquest 9 d'octubre, el Daniel Lumbreras. Parla'ns una mica del Daniel Lumbreras.
Pues Daniel Lumbreras és un cantautor de Barcelona, pues un dels referents de l'escena musical de la capital catalana. Curiosament presenta aquest nou disc que es va gestar en plena pandèmia, i la particularitat del Daniel és que, bueno, fa una música, un pop rock molt cinemàtic, més que res perquè s'expressa en fonemes. Aleshores no parla cap idioma, diguem, conegut, i aquesta manera que ell té de cantar és com, vull dir, s'apropa molt a tothom. Uh-huh. I realment és això, molt cinemàtic, no? És una experiència bastant diferent a tot el que hem vist i molt, molt disfrutable.
És el que fem alguns quan tararegem o intentem cantar una cançó que està en un idioma que no dominem, també, a vegades.
Exactament.
Que no s'assembla en res a la realitat. Però...
Exactament. O quan cantem a la dutxa, a vegades, exacte.
Molt bé, doncs aquest 9 d'octubre, aquest dissabte, el Daniel Lumbreras. I després ja saltaríem cap al novembre, on ens heu preparat... Sí. Tres propostes d'aquest espai acústic el dia 6 de novembre, que és dissabte també, de fet tots seran amb dissabte,
sí.
La Sandra Montfort.
La Sandra Montfort és una de les joietes. Cada any intentem portar quelcom que no hagi vingut mai a Lleida, i algun artista, diguem-ne, emergent, que no per dir emergent, no ho diem a nivell pejoratiu, sinó que és una proposta molt jove, que estarà presentant aquest any, el proper any, també el Primavera Sound, aquesta mateixa proposta. És una mescla entre una electrònica i un pop molt suau, cançó d'autor, presenta el seu nou àlbum i és d'aquelles joietes que penso que no es pot perdre ningú.
Clar. El dia 20 de novembre, que també és dissabte, el Joan Masdeu, que era, bueno, sí. Que va ser vocalista del grup Whiskins.
Sí, tot i que farà un repàs d'algunes cançons dels Whiskins, perquè això, òbviament, ja va...
Això
va,
li demanen sempre, el Joan fa molts anys que ho ponen.
A la seva condició de músic, ell presenta el seu nou treball, acompanyat de l'Oest de Franc, format acústic, i, bueno, una delícia per escoltar pop rock català. Mm-hmm. Perquè no n'hem portat massa a l'Espai Orfeo, de pop rock català, mm-hmm. així purament, com de bandes famoses com els Whiskins, o algun cantant així, i penso que farà les delícies de molta gent, de molts fans dels Whiskins, però també per veure i conèixer una nova faceta del Joan Masdeu.
Clar. I el 27 de novembre, la Rebeca Jiménez.
Exacte, la Rebeca Jiménez, bueno, molts la coneixereu per ser la germana de la famosa actriu espanyola, la Lucía Jiménez, uh-huh. però ella treballa amb Sony BMG i ara estrena un nou àlbum de boleros i rancheres, també un homenatge a la seva estimada Chabela Vargas, i penso que és un dels referents avui en dia a nivell estatal del bolero i sobretot de la cançó d'autor feta en espanyol, no? I penso que hem triat una mica pues, quatre propostes diferents per atensar-nos a totes les necessitats, no? Del públic que tenim aquí a Lleida. Sí, sí.
Us dona la web orfeolleidata.cat, allí.
Exacte.
Ho teniu tot.
Allí ho teniu tot calendaritzat.
Sí, 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 allí teniu tot, i per comprar les entrades, evidentment, bueno, això ho recordem, però gairebé no faria falta, però anem a recordar-ho, perquè si encara hi ha algú que té dubtes, que seguiran totes les normes de seguretat sanitària. Vull dir que al final hem d'anar amb mascareta, hi haurà certes les distàncies, i jo crec que a poc ens hem de començar a oblidar de tot aquest tema de les normes, entrar i gaudir de la música, que és el que hem de fer.
Exacte, i jo crec que fent això i disfrutant la música i seguint sobretot estrictament totes aquestes mesures, el que al final aconseguirem és poder-la disfrutar finalment sense mascareta, no? I aquest Clar. És l'objectiu, i l'afrontem amb molt optimisme.
Sí, sí, i tant, i tant. Doncs hem parlat amb el Pau Sant Martín, és tècnic de l'Orfeó Lleidatà i de la Casa de la Música de Lleida. Ens han preparat doncs aquesta proposta de cara a aquesta tardor, que ja hem començat i que ja tindrà aquesta primera cita aquest mateix dissabte amb el Daniel Lumbreras. Per cert, els concerts en quina hora són?
Són a les 8:30.
A les 8:30, és bona hora.
És una hora que ens vam plantejar més per l'horari europeu, també perquè així després també tens l'opció de disfrutar de Lleida, que nosaltres sí. Que estem posicionats allà al mig del centre històric, puguem a sopar després i fins i tot disfrutar d'altres concerts que es puguin fer, per exemple, al Cafè del Teatre més tard.
Llavors
treballem amb sinergia per no xafar-nos els uns als altres, que al cap i a la fi això és el que més importa, que tots pedalen per la cultura i per la música.
Em sembla una molt bona proposta. Dissabte a les 8:30, no és tard, ni que sigui ja tocant a l'hivern, 8:30, escolta, hora i mitja estàs fora, i és una hora Exacte. Ideal per anar-te'n a sopar o amb un altre espectacle, que és el que dius, a vegades podem encadenar-los, que no...
Exactament, sí. Aquesta és la idea.
Si quadre, quadre.
Exacte.
Doncs, Pau Sant Martín, gràcies per estar amb nosaltres, enhorabona per la programació.
Molt bé, moltes gràcies, merci.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, deportes, hogar, electrónica, con hasta un 20% de descuento.
Easywear, Dustin, Bra, Adidas, Neck and Neck, Ushel, Under Armour, Samsung y muchas más.
Disfruta de descuentos top, hasta el 20% de descuento.
Tus compras en tienda, web y app del Corte Inglés.
En Rinascimento, después de 35 años decorando hogares con la mejor calidad, iniciamos nuestra última etapa. Agradecemos su confianza con precios muy asequibles en toda la exposición. Muebles, arte, pintura. Rinascimento, mobiliario y decoración. Calle Germanetes 14, a 100 metros del parking Hospital Montserrat.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Herrera en Cope. Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Dos, tres, catorze. Doncs apa, que hi posem somriures a les cares de la gent. Ja ho saps, com va això? Cada dilluns a l'espai algú ho ha fet, perquè són d'aquelles notícies que t'has d'acabar preguntant. És que si les diem és perquè algú ho ha fet. És impossible, però doncs algú ho ha fet. I qui ho troba, tot això? Doncs ell, el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Són aquelles notícies que no ho sembla, però que són verídiques, que no són fake news ni històries. Que ara, amb la cultura que tenim de fake news i tot això, no, que són de veritat. A vegades costa de creure, més d'una vegada. Per això, algú ho ha fet.
Sí, senyor. Pues a veure, t'explico, anem a...
Vinga, entrem forts.
Sí, anem a ordenar-nos. Diu, mira, el primer titular és: pillan a dos policías de servicio ignorando avisos urgentes mientras mantenían relaciones sexuales.
¿Los dos?
¿Vale? Sí, o sigue. Resulta que Agafi dio que la tal Molly Edwards y su amante, compañero de patrulla Richard Payton, fueron descubiertos después de que sus superiores sospecharan de ello y les pusieran micrófonos en su vehículo policial.
A ver, esos ruiditos que oímos de ahí, ¿te hiciste daño? ¿Por qué te quejabas?
¡Ay!
Estos gritos
ay,
no eran de dolor, ¿eh?
¡Ay!
Me imagino una mica...
Por ahí no.
Diu que estaven allí cridant i m'encanta perquè...
Bueno, però a veure, devien de fer molt soroll perquè ho podem fer de manera silenciosa i llavors amb els micros no saben res.
Sí, però espera, no t'ho perdis, perquè a mi això m'encanta. Diu, en dichas grabaciones se pudo escuchar a Peyton de 39 años decir, obro cometes,
uy,
vamos a desnudarnos. Llavors, clar, o sigui, jo m'ho imagino, claro, i m'ha molta gràcia, perquè qui diu això realment, no? O sigui,
claro.
Oh, sí.
Això mirant-se, això mirant-se en un ja es veu, no s'ha de dir.
Sí, no, però clar, diu, oh, és que jo m'imagino així, no? Oh, sí, nena, al cotxe amb els micros de la policia, allí es fa, venga, nena, vamos a desnudarnos, saps?
Si només falta que llavors ella digui, vamos.
Sí, exacte, venga, no lo dudes.
Os hemos pillado.
Exacte, clar, llavors diu van estar estacionats 15 minuts en un centre sanitari, diu, y manteniendo relaciones sexuales en ese momento.
Caram.
Bueno, llavors, diu, ¿qué pasa? Diu, es evidente que a partir de las transcripciones de lo que ocurrió después de la llamada, fue que la actividad sexual continuó. O sí. El truquen...
Oye, ¿qué hacéis?
Exacto. Y a un avís greu. Y ells, ¡oh, sí! ¡Sí!
Ahora vamos.
Ahora vamos,
ya
sí.
Ya me voy.
Sí. Llavors, clar, el dia van dir, bueno, bé, això ja s'ha tacat oli.
És que el cotxe de servei amb l'uniforme al pàrquing d'un centre sanitari, però escolta, si quasi bé portaven el cartell de pillar-nos ja...
Por favor, quítame la placa, però déjame la porra, ¿no?
No podríem fer de dobladors nosaltres, allò ho veig.
No som gaire, no tindríem fusta, però bueno, va, i passant d'això, anem amb aquesta que m'ha semblat espectacular. Tu ja saps, i el públic ja més o menys ho intueix, que jo sóc molt futbolero, i m'agrada molt el futbol, i m'ha agradat molt aquesta notícia perquè diu, Ronnie Brunswick, vicepresidente de Surinam, debuta como profesional con 60 años, buscado por la Interpol por narcotráfico y con 50 hijos.
Hosti, ¿cuántos? Sí. 50 hijos.
¿Vale?
Si té 50 no, años y 50 hijos.
Sí, o sigui, una pasada. Llavors, aquest tio és l'actual president de Surinam, ¿vale? Llavors, va ser un exguerriller, ¿no? Diu, és el dueño del equipo del Moengotapoe, ¿vale? Llavors va dir al final, mira, ho esteu fent molt malament i ja surto jo. Ja surto jo, ja ho arreglo jo. Llavors és un tio que va néixer el 7 de març de l'any 61, no, vale? És a dir, la copa que disputava només es va fer 6 mesos més tard que ell va...
A veure, té 60 anys, ja no 50, no, 60.
Sí, no, 50 són els fills.
Ah, sí.
Este. Llavors es veu que va jugar 53 minuts i llavors va coincidir curiosament amb el seu fill Damián, vale? Llavors, diu, m'agrada molt el titular, això és del diari Marca, i m'agrada molt el titular perquè diu, el político, aunque no pudo evitar la derrota del Inter por 0-6,
vaya hombre,
fue el gran protagonista del choque, dejando una imagen vestido de corto que ha dado la vuelta al mundo. I realment ho hauríeu de veure perquè la panxa que té és espectacular.
Ah, això no ho he preguntat, si estava en forma o no.
No, una bona panxa d'aquestes de campionat. Vale. Llavors diu, bueno, van perdre 0-6, però llavors el tio diu que a l'acabar el partit se lo vio repartiendo lo que parecen ser billetes de 100 dòlars entre los jugadores.
Caram, pues imagina't si arriben a guanyar.
Joder, imagina't si arriben a guanyar, ja sabeu que...
De totes maneres, per la edat, podien haver coincidit el fill i el net. Però clar, si té 60, el fill, doncs, 30 llargs... I el net, doncs, 18-20 anys, vinga.
Sí, haguessin pogut coincidir perfectament. Però, bueno, el cas és que va debutar, pobre, no va poder ajudar que el seu equip perdés.
Vai,
però, bueno, allí se quede, no? Vale, llavors, aquesta també m'agrada molt, aquesta m'encanta, perquè ja sabeu que jo sempre invito, quan estem fent l'espai, que la gent s'imagini les històries. O sigui, l'abans i el després. Nosaltres escoltem la notícia. Però a mi m'agradaria que... s'imaginessin l'abans, de dir com ha passat això i el després, no?
Va.
I aquesta m'ha agradat molt perquè diu, un jardinero se encuentra un pene metido en un frasco mientras trabajaba. ¿vale?
Però de veritat, eh?
Sí, sí, no, d'un penis de veritat. Llavors diu, això va passar a Buenos Aires, i diu, i la policia... M'agrada molt sempre el titular de Vice, com dient, la policia ha iniciat una investigació al respecte.
Claro, a veure qui l'ha perdut.
Sí,
a qui li falta?
I el primer que m'ha vingut al cap, no sé si a vosaltres també, és el significat de polles en vinagre. O sigui, no m'he imaginat, tio. És de polla de vinagre, això, tal. Doncs pues mira, toma, aquí les tens, no?
Bueno, a llavors, mi això em genera inquietuds i preguntes. És a dir, va ser voluntari? No. Era per enviar un missatge?
Sí, no? Com l'estinc. Missatge en la botella. No ho sé. Diu que diu... Però això és més bo perquè, a veure qui és més patós aquí. Llavors... És bo que el jardiner va agafar el frasco, diu que rompió sin querer accidentalmente mientras desmalezaba. Llavors, pues estava allí, va agafar el frasco, el va trencar i se va veure allí tot un penis allí dins d'aquell aquell pot, no?
Suposo que primer no es va mirar, suposo que primer no es va mirar, hòstia, se me ha caído algo, no és mío.
És meu o no? A veure... No és meu. No sé. Pues veu que ja portava uns quants dies allí i la policia està... No? Una investigació.
Però amb vinagre no es conserva bé, per implantar-lo. Després ha de ser amb gel.
Ah, vale. Pues sí. Mira, ja ho sabem. Per...
Sí, vull dir que amb vinagre no...
Si
no.
Necessitem...
Clar. Amb vinagre
ja, vale,
no.
Vale, pues amb vinagre mal. No. Vale. Bueno, ara anem amb aquesta, que aquesta m'agrada molt, és del Segre, que la notícia del diari Segre, que diu un conductor dona positiu a totes les drogues que analitza el narcotest.
Sí.
Totes.
Sí.
Totes.
És un, sí. A La Rioja, em sembla que va ser.
Sí, senyor, sí, senyor. Sí,
a totes, i a més va donar gràcia... positiu per alcoholèmia, a més.
I de premi alcoholèmia. Però a mi m'ha fet molta gràcia. Perquè tu pares a pensar i dius, hòstia, totes. És a dir, totes i les que no devia detectar la pròpia màquina. No? I dius, usted... ¿Qué lleva usted dentro? No, nada, solo dos copitas. Solo me he bebido dos copitas. Pero no te perdis, porque si tu pares a pensar, la sanció és bastant absurda, perquè diu, el conductor s'enfronta a una sanció de 1.000 euros i la pèrdua de 6 punts.
És lamentable. Sí. A més, aquesta notícia, recordo que la vaig donar, és lamentable perquè el dia que la vaig donar, aquell mateix dia a la nit, un conductor també que va donar positiu per alcoholèmia i drogues va atropellar, bueno, es van dur a dos motoristes i els va matar, i jo al matí havia dit, justament al migdia havia dit això, dic, és que són 1.000 euros de multa, que aquest home enganxa qualsevol persona pel davant i ni s'entere que li passa per sobre.
Sí, no, però,
o sigui, té la seva gràcia de que doni positiu a tot, val, sí, però aquí ho endurim, el tema de sancions o tenim un problema greu, bueno, el tenim evidentment.
Sí. Sí, sí, està clar. Diu que, bueno, per això, 6 puntets, és a dir, encara podria continuar conduint i tan alegrement.
O sigui, és que és molt fort. Encara, quan l'enganxen, aplicant-li tota la sanció, podria seguir conduint legalment, perquè té 6 punts, per tant, encara pot, 1.000 euros, i tranquil·lo, que no ha passat nada. Home, sisplau, no, això no pot ser.
Tot bé, eh? Vull dir, bueno, pues és això el que... Jo sempre penso que tenim el que ens mereixem, moltes vegades. Sempre he sigut partidari de dir, bueno, tenim el que ens mereixem. Si això és així, és perquè tampoc hem fet res ni res. Però, bueno, en fi. Volia... Mira, tinc dues notícies guardades.
Va.
I volia guardar les notícies, com de dir, el tonto de la setmana.
Ah,
no?
Va,
de dir, el tonto de la setmana. Però és que hi ha hagut tants tontos que me penso que ho diré. Si me dóna temps, els diré els dos, no? Però, bueno, el tonto de la setmana...
A veure, un moment, et queda un minut. Sí. Et queda un minut. Hi haurà setmanes que tindràs problemes per triar-ne, suposo.
Pues llavors la setmana que ve... No sé, per triar tontos no hi ha mai problemes.
No, ja, per això.
Llavors, la setmana que ve triaré a l'altre tonto. Llavors, diu, denuncia al conductor del tren por saludar diciendo damas y caballeros y no usar lenguaje inclusivo.
Oh, que pesats amb això.
¿Vale? Diu que el tal Lawrence Coles, que se identifica como persona no binaria, ha denunciado al conductor de uno de los trenes de la London North East Railway por no usar lenguaje inclusivo en su saludo en un viaje durante el pasado mes de mayo. Una queja que se ha hecho viral ahora en las redes sociales. Diu, y llavors es veu que el tío va dir, això s'ha de denunciar perquè no es pot viure així.
Oh.
Jo no puc anar tranquil amb tren. I llavors, clar, el tío, es veu que el conductor va dir... Buenas tardes, bueno, va dir en anglès, però està traduït així. Buenas tardes, damas y caballeros, niños y niñas.
O sigui...
I llavors ell diu, Digo, así que como persona no binaria, este anuncio en realidad no se aplica a mí, oh, así que no lo escucharé. Escribió indignado Lawrence en sus redes.
Oh. Mira, d'aquí es demostra també que l'ús de les xarxes socials ja comença a ser lamentable, eh? Però bueno...
Sí, bueno, i és la màgia aquesta d'això. No sé si tinc més temps o ja...
No, tens temps per anar amb un acudit directament.
Venga,
vamos.
Diu, son dos que se encuentran, que parece que tienen un poquito de feeling. Diu, oye, diu, ¿quieres subir y nos tomamos la última copa en mi casa? Diu, bueno, diu, cuando estés solo. Diu, no, pero si no hay nadie en casa. Diu, no, en el mundo, cuando estés solo en el mundo.
Qué pututa. Gracias, Joel, buena semana.
Buena semana, Ricard.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos a Mediodía COPE en este lunes 4 de octubre, un día con dos citas judiciales importantes. El expresidente catalán, el fugado Carles Puigdemont, comparece ante el tribunal de Sassari en la isla de Cerdeña, en Italia, que debe decidir sobre su extradición o no a España. Si se produjera, desde luego es algo que no beneficiaría nada a Pedro Sánchez, porque entonces Esquerra tendría que representar el papel de indignada con esa decisión. Los de Junts per Catalunya tomarían también mayor protagonismo y tensarían un poquito más la cuerda, y el resultado es que la mesa de diálogo entre el gobierno central y el catalán podría saltar por los aires. Pero hoy además estamos también pendientes de un juzgado de Zaragoza donde a esta hora tiene que declarar como investigada la exministra Arantxa González Laya por la entrada en nuestro país de Brahim Gali, el líder del Frente Polisario, que ahora mismo solo tiene una causa abierta en la Audiencia Nacional. El juez Pedraz ha dado hoy precisamente carpetazo a la petición de juzgarle por genocidio. Gali llegó a España el pasado mes de abril con identidad falsa y sin pasar el control fronterizo. Fue algo que además causó una gravísima crisis diplomática entre España y Marruecos, que tuvo su momento más delicado a mediados del mes de mayo, cuando más de 10.000 inmigrantes cruzaron a nado la frontera con Ceuta ante la pasividad de la policía marroquí. El gobierno de Pedro Sánchez defiende que la entrada de Gali se hizo conforme a la ley y por razones humanitarias. ¿Pero quién fue el responsable? ¿Quién dio la orden de que entrara Gali? ¿Fue una decisión personal de Laya o fue de carácter gubernamental? Pues eso es lo que trata de resolver el juez del caso, después de que el jefe de gabinete de la exministra dijera que él recibió la orden de ella, pero que probablemente no fue la única que intervino en la operación, porque, según las palabras de Camilo Villarino, un gobierno no es un reino de taifas. Bueno, esto es evidente que fue así, porque para que Gali entrara en España tuvieron que intervenir también el Ministerio del Interior y el de Defensa. ¿Qué puede declarar Laya? Hombre, no parece que vaya a señalar al presidente del gobierno, aunque este estuviera al corriente de toda la operación. Si fuera así, es decir, si Laya dijera que el visto bueno lo dio Pedro Sánchez, este tendría un problema. Pero claro, si Laya dice que la orden fue suya, el problema lo puede tener ella. Y ahora mismo, después de su salida del gobierno, ya no está aforada. Veremos a ver por dónde sale, pero el salvavidas lo podría encontrar en el Consejo de Ministros de 2010, que presidió José Luis Rodríguez Zapatero y que clasificó de secretas o reservadas muchas de las actuaciones del Ministerio de Exteriores. Desde luego, sería su mejor opción, o al menos la menos mala. Es lunes 4 de octubre y más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Mira, Pilar, vamos a empezar con una buena noticia. Bajada histórica del paro en el mes de septiembre, disminuyó en 76.000 personas, con lo que marcó el mayor recorte para este mes desde que se tienen estadísticas. El número de desocupados se sitúa en 3,2 millones de personas. Los afiliados a la Seguridad Social aumentaron en 57.000 personas hasta alcanzar los 19 millones y medio. Y el número de ocupados supera la cifra de febrero de 2020, antes de que comenzara la pandemia, lo que supone también el nivel de ocupación precio más alto del registro histórico. Y tenemos nueva señal de tráfico para advertir de los puntos muertos en furgonetas, autobuses y camiones y proteger a motoristas, ciclistas, conductores de patinetes e incluso peatones. El objetivo con esta señal es indicar a estos usuarios vulnerables la importancia de situarse fuera de las zonas no visibles para los conductores de esos grandes vehículos cuando se aproximen a ellos. Los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Zaragoza, Logroño y del área metropolitana barcelonesa, que integra otros 36 localidades, colocarán esta señal en su flota de vehículos públicos. Es decir, que la señal irá en esos autobuses o en esos camiones. Y David Julius y Arden Patapoitian son los Premios Nobel de Medicina 2021 por sus descubrimientos sobre los receptores de temperatura y el tacto. Estos descubrimientos de ambos permiten saber cómo el calor, el frío o la fuerza mecánica pueden iniciar los impulsos nerviosos que nos permiten percibir lo que tenemos alrededor y, por tanto, adaptarnos, ¿no? Ayudarán también a desarrollar tratamientos para una amplia variedad de patologías, como por ejemplo el dolor crónico. Yo creo que es algo que viene muy bien. Y el Papa ha mantenido esta mañana un encuentro sobre fe y ciencia con líderes y representantes de las principales religiones del mundo. Ante la próxima cumbre del clima de Glasgow, Francisco ha dicho que esta está llamada a ofrecer respuestas eficaces a la crisis ecológica sin precedentes y a la crisis de valores que vivimos, y así ofrecer una esperanza concreta a las generaciones futuras. Y por último, Pilar, te cuento que la Comisión para la Educación y Cultura de la Conferencia Episcopal ha publicado el borrador de lo que serán las competencias específicas, criterios de evaluación y saberes básicos de la asignatura de religión. Estos textos ofrecen a la comunidad educativa para recibir sus sugerencias y aportaciones para mejorar el currículo de esta manera en infantil, primaria y secundaria obligatoria que exige el actual momento educativo tras la promulgación de la nueva ley, la LOMLOE.
Gracias, Ángel. Y en los deportes, Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Mbappé habla por primera vez de su traspaso frustrado al Real Madrid.
Lo ha hecho para la cadena francesa Radio Monte Carlo y en ella cuenta cómo le pidió al Paris Saint-Germain salir del club la última semana del mes de julio.
Pedí salir porque desde el momento en que no quise prorrogar, quise que el club dispusiera de un traspaso para tener un sustituto de calidad. Es un club que me ha dado mucho. Siempre he sido feliz los 4 años que pasé aquí y lo sigo siendo. Lo anuncié con suficiente antelación para que el club pudiera mirar hacia adelante. Quería que todos crecieran, que salieran de la mano, que hicieran un buen negocio y yo lo respetaba. Dije que si no querían que me fuera, me quedaría.
La entrevista completa se emite mañana por la tarde. Y a esta hora se está concentrando la selección española de fútbol para el partido del miércoles contra Italia. Son semifinales de la Liga de Naciones. Los últimos convocados por Luis Enrique son Sergi Roberto por Brais Méndez, lesionado ayer y que sustituía a Pedri, y Brian Gil por Marcos Llorente.
Gracias, José Luis. Estás en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de COPE Lleida, que ens dura fins a les 2 de la tarda, però recorda que t'acompanyem des de Lleida de dilluns a divendres des de les 12:20 i fins a arribar a les 2. Avui dilluns 4 d'octubre, ara mateix 7 minuts per sobre de la 1, hem guanyat una mica de temperatura, no massa, 16-17 graus a la ciutat de Lleida. Avui s'espera una màxima entre els 24 i 25 graus. Ara ens ho explicarà l'Alba López des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Farem una repassada ràpida a l'actualitat informativa i de seguida està amb nosaltres el Joan Ramon González per parlar dels bocins d'història. A partir de 2:15, la radiografia, que és la nostra tertúlia d'esports, amb la Vanessa Ortega, amb el Xavi Pérez i amb l'Albert Escuer. Com et deia, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Tenim allí a l'Alba López. Alba, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Durant aquesta segona meitat del dia a Lleida esperem més estabilitat. Començàvem la jornada amb pluges persistents, sobretot al Pirineu, i amb una cota de neu d'entre 1.600 a 1.800 metres. Unes pluges que a poc durant el matí han anat remetent en general de oest a est. Les temperatures, això sí, baixen de forma notable. Ens quedem tan sols amb els 14 graus a Viella, 18 a la Seu d'Urgell, 21 a Tàrrega, 24 a Balaguer o els 25 a Lleida. Tot això amb vent que bufa del nord, de moderat a fort. De cara a demà dimarts, esperem una jornada més estable, tan sols marcada amb intervals de núvols, que seran més dispersos cap a les comarques del sud. Al Pirineu, això sí, no descartarem alguna pluja dèbil. Les temperatures mínimes canviaran poc o baixaran. Aquesta propera matinada serà freda, mínimes d'entre 1 a 9 graus, i les màximes, ja això sí, de cara al migdia, pujaran, es recuperaran, estaran entre els 16 i els 26 graus. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Alba. Arribem a la 1:09 amb l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Ara anem cap a l'actualitat, però et comparteixo una notícia que llegia avui al diari La Mañana i que segurament no serà portada i segurament no serà de les destacades, però crec que té un rerefons importantíssima. Al maig de l'any 2018, la demarcació de Lleida tenia 39.313 autònoms. Un any més tard, la demarcació de Lleida en tenia 38.847. En un any es van perdre 466 autònoms, segons dades facilitades per l'Associació Multisectorial d'Autònoms de la província de Lleida. Estem parlant de l'any 2018, molt abans de la pandèmia. Una xifra notable, però que només era el preludi del descens que es continuaria registrant amb l'esclat de la pandèmia i que situaria els autònoms al centre de l'atenció de la crisi econòmica. Així, en dades del mes d'agost del 2020, ja en pandèmia, hi havia 38.457 autònoms, és a dir, s'havien perdut 390 professionals més. I amb les dades més recents, de l'agost del 2021, la demarcació de Lleida compta actualment amb 38.221 autònoms, és a dir, 236 menys. Per tant, des del maig del 2018 fins l'agost d'aquest any 2021, o sigui, en 3 anys, Lleida ha perdut un total de 1.092 autònoms. Més de 300 cada any. Pràcticament un cada dia, en 3 anys. Si no comptem els caps de setmana, més d'un cada dia. De pèrdua. Pere Roque, que és el president de l'Associació Multisectorial d'Autònoms de la província de Lleida, vincula aquest descens al fet que les despeses fixes pugen, les amortitzacions pugen i la despesa laboral puja. A més, en aquests arguments cal afegir-hi des d'enguany l'increment del preu de la llum, fet que pot comportar, segons apunta, una pujada a la despesa d'entre un 5 i un 8% per un negoci. Aquestes dades de baixada, per Roquer, suposen un crit d'alerta perquè a la llarga, i si no canvien les dades, els autònoms desapareixeran. Poca broma, perquè al final els autònoms, que és el col·lectiu més nombrós de treballadors de tot el país, és segurament el més maltractat, el que té més maltractat des del punt de vista econòmic i de mesures. I per tant, almenys a Lleida, n'hem perdut, com et deia, podem dir un per dia, en els darrers 3 anys, un per dia. No és una xifra per tirar coets, ni molt menys. Encara amb xifres, l'atur a Lleida va créixer en 216 persones aquest mes de setembre després de 6 mesos consecutius a la baixa. L'increment és d'un 1,08% respecte a l'agost i situa la xifra total de desocupats en 20.209 persones, segons les dades que han donat a conèixer avui dilluns el Ministeri de Treball i Economia Social. Tot i això, hi ha 4.144 aturats menys que fa un any, és a dir, una davallada del 17% interanual en comparació amb el setembre del 2020. Aquesta xifra d'aturats de 20.209 persones, si les repartim entre homes i dones, són 8.743, corresponen a homes, i 11.466 a dones. I a més d'aquests, 1.457 tenen menys de 25 anys. Ahir diumenge, Fira de Lleida va tancar la 67a edició de la Fira Agrària de Sant Miquel i la 36a edició del Saló Eurofruit amb un balanç molt positiu, tot i la davallada de públic, en especial del genèric, que s'ha situat al voltant de 100.000 persones, que és una xifra força important, Tot i això, representa unes 30.000 menys que fa dos anys. De fet, el director de l'Ens Firal, Oriol Oro, ha dit que el públic professional s'ha mantingut fidel al certamen i que això s'ha traduït en un nivell de transaccions semblant al d'altres edicions, a la de fa dos anys, per exemple. I més de 10.000 treballadors agraris s'han vacunat en la darrera campanya de la fruita a Ponent. S'han registrat 35 brots amb 427 temporers positius de Covid-19 en 89 empreses. Poca broma, com ha canviat la pel·lícula de l'estiu 2020 a l'estiu del 2021 en aquest sector. Això s'ha notat, i molt, en les xifres del coronavirus, de la Covid-19 aquest estiu, i és que durant l'estiu Lleida ha estat molt més positiu, vull dir que les xifres han estat més positives, o sigui, millors que la resta de Catalunya, no en aquest començament de tardor. Salut ha comunicat 47 nous contagis confirmats en aquestes darreres 24 hores a la província de Lleida, 37 al Pla i 10 a l'Alt Pirineu i Aran, i recordem que al Pla la RT està a 1,30 i a l'Alt Pirineu i Aran en 2,13. Per tant, xifres força altes pel que hauria de ser una baixada que s'està reproduint a la major part de municipis de Catalunya. Fem una pausa i de seguida bocins d'història.
Bricomart, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Garantizamos siempre los precios más bajos de la zona y en todos los productos. Bricomart.
Ah, cómo echo de menos el veranito. Voy a ver cómo está mi casa de la playa. Perfecto, todo bien. Hicimos bien en ponernos la alarma ahí, porque ahora que la dejamos tanto tiempo vacía, da mucha tranquilidad tenerla para que no se nos meta nadie.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
No hay ninguna parte de nuestro cuerpo que trabaje más que los pies. Y claro, con tanto trabajo pueden empezar a resentirse. Por suerte, hay una solución. Las nuevas ArcFit de Skechers. En Skechers hemos escaneado más de 120.000 pies para diseñar una plantilla con certificado de podología que proporciona un soporte total del arco. Obtén un confort perfecto sin importar tu tipo de pie. Además, la mayoría de modelos se pueden meter en la lavadora. Consulta los modelos ArcFit en Skechers.com, en tu tienda Skechers o allí donde se vendan zapatillas con estilo.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Sí, aquí ja anem directes cap a 2:15, és dilluns, això vol dir que està amb nosaltres el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal, bon dia.
Bon dia, doncs aquí inaugurant ja l'octubre, no?
Sí, després senyor.
Després de la ressaca de Sant Miquel, Verge Blanca, eh? Festes de tardor i fira.
Sí, sí, no, ja ha passat tot.
Ja ha passat tot.
Està molt junt, eh? La veritat és que Sant Miquel, festes de tardor aquest any, que va ser el cap de setmana anterior.
Correcte.
La festivitat de la Verge Blanca, de l'Acadèmia,
sí,
i tot plegat està aquí amb una setmana, amb 8 dies.
Correcte.
Ha passat tot, en fi.
Hi ha una curiositat, que probablement, jo penso que és la primera vegada que per la fira de Sant Miquel no està en la fira.
Sí, és veritat, és veritat.
En la qual ha estat una mica un petit absurd, perquè ja tenim aquesta lluita entre qui és el patró i qui deixa de ser el patró, qui és la festa i no, però normalment Sant Miquel sempre o obria, o estava al mig, o acabava la fira, però aquest any...
La van voler separar de la festa, de les festes de tardor.
Sí, sí, sí.
El cap de setmana passat va ser les festes de tardor,
sí.
I a l'endemà de Sant Miquel va obrir la fira.
Per això, llavors això és una cosa atípica, perquè ja no lliguen res,
no.
Justificació, però bueno. Bueno, i parlant de justificacions, doncs avui, mira, és un tema que ja també tenia previst de parlar-lo, però un cop a la setmana, tot i que està molt bé la trobada, però tampoc no dona vegades, per tant. Però va ser arran de l'11 de setembre, se recordaran els oients, que va aparèixer, malauradament, una super pintada, un super grafiti amb lletres negres i vermelles molt ben fetes, és a dir, que es va escriure tranquil·lament a la façana de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, de l'antic Hospital de Santa Maria, a la plaça de la Catedral. Recordarem que el grafiti deia Esquerra Republicana, Junts per Cat i CUP no ens representen, no com a poble ni com a classe. Llavors, en lletres més grans, organitzem la revolució necessària. Bé, són aquestes reivindicacions habituals de tipus polític, que es poden donar de tots els colors. Aquesta en concret és per un missatge, concretament, per un, ja es veu una mica la tendència. Independentment del missatge, que això no entrarem ni molt menys, sol faltaria, és a dir, tothom és lliure d'expressar el que consideri oportú. No se sap encara molt bé, encara que evidentment això ha de ser... Bueno, també a vegades no té per què ser d'esquerra, sinó pot ser totalment el contrari, a vegades per fer. Aquí el que ens queixem és de que no s'ha d'aprofitar el suport per fer aquestes expressions en el que seria ni més ni menys que un patrimoni de primer ordre com és l'antic hospital de Santa Maria. Clar. Les pedres del segle XV no tenien cap culpa per rebre aquestes inscripcions, sobretot en una època en la que se suposa que som respectuosos amb el patrimoni. Dit això, perquè al llarg de la història, la humanitat, jo penso que sempre ha tingut necessitat d'expressar-se, i quan hi ha una superfície llissa, normalment vertical, sempre ha tingut ganes de manifestar alguna cosa que passava pel seu cap o pel seu cervell. Fins i tot si hi anem, ara hi ha una exposició magnífica que ja tindrem ocasió de comentar un dia amb més detall al Museu de Lleida sobre l'art rupestre, i de fet probablement les primeres manifestacions, diríem, bueno, de grafitis, de gent que agafa simplement un burí i una pedra i marcava una silueta d'un animaló o del que sigui, o per unes raons més que estètiques, potser religioses o màgiques i demés, a les coves, a les parets de les coves, i d'allí després que se pintaven, això seria una mica l'origen d'aquesta necessitat d'expressar-se. Evidentment, tot això actualment es considera un patrimoni de primer ordre, i el tema és que fins i tot l'alcohol, veiem que sí que hi ha algun moment que se superposen les pintures, però hi ha com un respecte de que el pintor que pintava un moment respectava les pintures de l'anterior, i al cogul s'afegeixen lletres cap al segle I, és a dir, quan ja portava més de molts segles aquelles pintures a la Roca dels Moros, i aquelles lletres també respecten les pintures, i els textos de les lletres també se respecten entre si, lletres en escrit ibèric i altres estan escrites en llatí, i una és la que podem llegir i que ens dona una mica el testimoni de la importància que tenia la Roca dels Moros, com que diu secundio votum fecit, és a dir, que secundi va complir amb el vot que havia promès d'anar allí a fer l'acte d'agraïment al déu d'aquella zona perquè l'havia, el que havia desitjat que li complís, li va fer, no? Per tant, aquesta barreja d'expressió artística, d'expressió espiritual, se dona molt, però a vegades també se dona des d'un punt de vista, fins i tot a vegades, pues, crític, com aquestes que hem pogut llegir, o reivindicatiu, aquestes de la fachada de l'IA, i al llarg de la història podien trobar magnífics exemples. Per exemple, quan se va a Egipte, i a part de veure i meravellar-se de les joies del món faraònic, a vegades se porta dues sorpreses. Una, en molts monuments egipcis d'època faraònica hi ha inscripcions en àrab. Clar, no sabem el que volen dir en general, però a vegades són aquella necessitat que tenien els àrabs també d'expressar coses de tot tipus, i a vegades inclús de dir, pues, això no és la nostra religió, en fi, i aquestes inscripcions marquen a vegades que normalment no es veuen. I després estan les inscripcions típiques de jo sóc aquí, jo he passat per aquí. Aquesta és del visitant, del viatger.
Sí.
Evidentment, actualment, i que la gent viatja molt, si comencem a fer-lo a les parets dels monuments, el que dèiem, ara tenim consciència de patrimoni, però seria horrorós, no?
Si no quedaria res.
No quedaria res. Però els primers viatgers actualment són autèntics patrimoni també d'explicar-lo, i per exemple, pues, a la piràmide de Keops, pues el Belsoni, que va ser un dels primers viatgers del segle XVIII que va entrar a les piràmides, pues veure allí la inscripció del Belsoni, pues també ja forma part de la pròpia història del patrimoni. Per tant, estem sempre...
Sí, bueno, però un, eh?
Clar,
un, el primer.
Que, ja el està. Primer, i a més un senyor que ja s'ha de prestigi i tot això. Però,
la
per exemple,
resta no cal que anem marcant.
No, i fins i tot salvant les distàncies, imaginem-vos la tomba Tutankamon, Carter, que hagués ficat allí i jo vaig escoltar la tomba. Clar. Això ja no, perquè ja ha passat més de 150 anys i ja Carter ja se suposa que era un professional i no ho podia fer. No? Per tant, hi ha aquesta distància a vegades entre el grafiti més espontani, el grafiti que pot tenir interès, i després el grafiti que ja és agressiu, no? En aquest sentit, probablement els grafitis, ara que estem també d'erupcions volcàniques, malauradament per la gent que viu sobretot a La Palma, amb aquest espectacle, ara ho parlàvem amb el teu company, el Sergi, que és un espectacle, evidentment, per als que estem lluny, de veure tranquil·lament, que és una cosa d'aquelles que t'atreu, veure la lava, el foc, com va sortint.
Sí, canvia molt, eh?
Clar.
Mirar-ho a distància o
correcte,
no?
Correcte.
És a dir, clar, jo entenc que la gent que està afectada és un drama,
home, total.
I és un drama.
Total.
Però l'expressió de la terra per entendre'ns.
Sí, sí, és un espectacle. Per
és un espectacle, sí.
I el foc sempre té aquest atractiu. Des de la llar de foc, allò que te quedes embaladit, moltes vegades, veient la llenya com crema, aquí hi ha l'espectacle aquest de la lava, i a més, gràcies als mitjans actuals, que lo pots veure en directe, dius, hosti, evidentment, i la lava com va avançant, a vegades recordant aquells espectacles de pel·lícula, quan avança, arriba i trenca les cases, o inclús l'església, quan va caure. En fi, tot això, veritablement, recorda que al llarg de la història la humanitat ha patit moltes erupcions. La més famosa de totes és la del Vesuvi, a Pompeia, l'any 79, després de Crist, i que aquella va colgar, i ahir sí que va haver morts, sortosament a la Palma, no han de patir per víctimes humanes, lo qual sempre és important, però a Pompeia la gent es va refiar, pensaven que no afectaria tant, i clar, van morir molta gent, i va deixar la ciutat, com saben tots, colgada, i després quan se va excavar a partir del segle XVIII, és curiós que moltes de les parets, és una de les ciutats més ben conservades, gràcies al volcà, perquè tenim parets d'algunes cases pràcticament estan senceres, solament la teulada és xorrada i prou, i les parets que donaven als carrers estan en alguns llocs plenes de grafitis. Grafitis curiosos, a vegades d'anunciar el producte que tenien allí dintre a la fonda, pots dir, doncs aquí menjaràs molt bé, aquí beuràs molt bé, o aquí inclús protestes polítiques, de dir, fulano de tal és un... lo que sigo, perquè no m'agrada lo que ha fet, en fi. Inclús algunes, havia los lupanars, és a dir, los prostíbuls, doncs també aquí he gaudit molt, és a dir, hi ha tot un missatge en aquest sentit força divertit. Salvant les distàncies, probablement també tenim grafitis en època medieval, a part de la pedra, també el que seria moltes vegades en pels castells, suposem que la gent estava una mica avorrida i a vegades també feien grafitis interessants. I tenim, per exemple, el castell d'Oronès, a Camarasa, és un dels primers grafitis que actualment estan conservats al Museu de la Noguera. És meravellós veure allí pues, escenes cortesanes d'una manera així molt esquemàtica que se complementen amb uns que estan a Castellfollit de Llobregós, ja és a la província de Barcelona, però toquen a Lleida. O, per exemple, del mateix estil, però és que són fets a la roca, és aquesta descoberta que ja vam parlar un dia en el programa, al Solà de Seurí, a la Vall d'Àsua, al Tron, amb aquests quasi 4.000 gravats meravellosos que estan allà en una penya, és a dir, és impressionant, i que demostren una mica, a vegades, aquesta necessitat de la humanitat d'escriure i de fer dibuixos i d'expressar-se, no? Probablement, de totes maneres, el món carcelari, actualment la cosa ha canviat, però abans els presoners tenien tendència a passar el temps, matar el temps, fent coses a les parets. I, veritablement, probablement a Lleida tenim unes expressions magnífiques, a la morra de la Paeria, que veiem, doncs, aquells gravats, alguns fets amb molt estil, altres una mica més cutres, però que imiten el mateix, una persona que està pregant de genolls a un Crist clavat a la creu i demanant amb una clau al mig la llibertat, no? Són molt xulos aquests grafitis, que es complementen amb d'altres que podem trobar, per exemple, a altres presons, com la de Castelló de Farfanya, que actualment s'han ficat en valor i que encara cal estudiar-los, o Almacelles, que ara fa poc, va sortir ara fa poc, que s'ha rehabilitat la presó de l'Ajuntament d'Almacelles, que curiosament, en lloc de ser soterranis, normalment les presons sempre són soterranis, sí. L'Ajuntament d'Almacelles estan a les angolfes.
A dalt de tot.
A dalt de tot. I hi ha un grafiti, en aquest cas escrit en paper, en llapis, que diu, nadie sabe lo bien que se está en casa hasta pasar por aquí. És a dir, és una expressió molt simple i molt senzilla, no?
Sí, sí, però l'entenem tots.
Exacte, totalment, totalment. És a dir, aquesta llibertat, exactament. Grafitis, tots coneixem, ara potser ja no tant, però els lavabos, és a dir, també estan plens de grafitis, els vàters públics.
Els vàters públics, sí.
Exactament, perquè la gent a vegades, doncs, mentre està fent la senya, si no es porta alguna cosa per llegir, doncs escriu o dibuixa aquesta coses. Per tant, grafitis d'aquestos en podrien trobar. En aquest sentit, per exemple, també als monuments de Lleida podem trobar el castell de Gardeny, quan se va abandonar pels militars, se va emplenar de grafitis. Actualment, el que és la nau principal, no de l'església, sinó de lo que seria la casa dels templers, està plena de grafitis. Alguns ben curiosos, que probablement no cal eliminar-los tots, sinó que alguns també valdria la pena tenir. A l'Arc del Pont, vindran aviat Indíbil i Mandoni, ja parlarem també en el seu moment, doncs també suposo que era un lloc on separava la gent, a vegades quedaven per passar, per creuar el pont junts o trobar-se a l'entrelleida, i hi ha gent que escrivia, hi havia grafitis. Aquestos no es coneixen gaire, però val la pena a vegades esperar-se a mirar-lo. Probablement els més espectaculars els tenim A la seva vella, la porta dels Apòstols, a la que s'ha restaurat, tota la porta dels Apòstols, la part baixa, està plena de grafitis, normalment de militars que van estar fent la mili allí. Fulano de tant, aquest soldat de tal regiment, no sé què...
Estuvo aquí.
Sí, exactament. I bé, ja tenen la seva gràcia. Però a la seva vella, per exemple, inclús hi ha grafitis antics, com per exemple a l'inici de les escales del campanar hi ha un que diu Domingo Rubió. És lletra gòtica i probablement en el seu moment quan van fer un congrés de grafits podria ser fins i tot l'arquitecte que va iniciar l'obra del campanar i va voler signar d'alguna manera, no?
Però aquest grafiti com està fet?
Està fet, no, gravat a la pedra. És a dir,
està gravat.
Està gravat a la pedra, sí, sí, gravat. És a dir, normalment... Clar, una
no,
cosa
no, però
és,
vull dir que una sí, cosa és agafar un rotulador o
una
pintura
no,
i va ràpid.
Aquest està gravat.
És un temps a fer-ho, això.
Sí, i a més en lletra gòtica, molt ben fet, és a dir, que probablement és un grafiti del segle XIV, com se va interpretar, no? Al llarg del campanar sí que els campaners també, alguns van fer els seus grafitis, normalment són gravats a la pedra, però hi ha un que aquest sí que està pintat, que és molt cridaner i que sortosament també s'ha conservat en la restauració que s'ha fet. A partir dels anys 50, se va començar a obrir el campanar els diumenges, el campaner deixa de pujar la gent, i ho feia gratuïtament, però sempre demanava una petita propineta, no? Llavors, perquè la gent que pujava al campanar se'n recordés, en tots els pisos on estaven les campanes hi ha un cartell gran pintat a la paret que diu, dar propina al campanero. Llavors, això és força divertit i indica una miqueta aquesta idea en aquest sentit simpàtic. Després tenim de la Guerra Civil, tenim a la pròpia catedral tenim alguns que des de Viva la República o Viva Espanya, depèn del moment.
Sí, clar.
Alguns a la silueta de Franco, a la silueta de José Antonio, tachats o no tachats. Al mateix IEI, on s'han fet aquestes pintures que començaven el programa, hi ha restes d'unes que diuen prohibido fijar carteles, és a dir, amb la qual tenim... Sí, sí. Però és un grafiti pintat, en aquest cas també, és a dir, molt formal, molt fet, etc. No? I d'aquí saltaríem i acabem amb els grafitis, aquestos ja més artístics que es fan actualment pels grafiteres. I
home, hi ha obres d'art realment.
Correcte. A Pardinyes, per exemple, tenim un conjunt de grafiters. I és una zona que s'ha deixat i penso que molt encertada, en la qual jo crec que també està bé. El problema és quan hi ha una expressió, tota la canalització, que a vegades ja n'hi ha excés de grafitis i alguns que no tenen tan bon gust. I fins i tot aquesta tendència a vegades, sortosament, de dir, pues bueno, agafem un grafiter que ens pinti el que seria la persiana del portal de casa o del garatge o el que sigui, i així hi ha que respecte pels grafiters i al mateix temps enriqueixen i veritablement fer un recorregut per la ciutat i veure aquests grafitis, inclús molts tenen seu velles, amb el qual també és interessant.
Sí, i tant.
I darrerament, per exemple, doncs, ara fa escassament 10 dies es va inaugurar l'últim que va fer un artista conegut per tothom, Josep Maria Batlle, a la botiga Ortiz de Cap Pont, al carrer Riu Ebre, del Joan Moranyo, que potser us coneix més la gent pel rellotxer, gran col·leccionista de rellotxers de Cuco, i que veritablement hi ha un grafiti que ha fet amb el campanar de la seva vella, amb el rellotxe i els grafitis d'amb ell, no? I després tenim grafitis ja d'aquestos, ja de muralistes, d'aquestos que es fan doncs, des de la Lili o d'altres com s'han fet ara, i que és una moda que s'està recuperant, bueno, s'està imposant, i que va començar potser a Penelles, amb aquesta autèntica recorregut que
no,
hi ha molta
va
gent.
Va començar allí, almenys a les Terres de Lleida.
Exacte, després ha seguit per Torrefarrera, sí, i d'altres poblacions que estan fent, i Lleida doncs, ha volgut intentar, i tenim això, doncs, de la Lili o d'altres, aquest últim que s'ha fet allí. Ja,
home, en van fer sis, Segre, se'n sí. va fer sis, ara correcte, organitzat per l'Ajuntament de Lleida la correcte, temporada passada.
Correcte.
Però veieu, jo això ho trobo perfecte, ara, la pintada, perquè és que al final la pintada de l'IEI, pues, primer, que artísticament no té cap mena de valor, les coses com siguin, parlo artísticament. Eh?
Correcte, correcte.
I a nivell de missatge, pues, no és el lloc.
No, exactament.
Sí, és el no és el lloc.
Per tant, els grafiti entendria que aquesta expressió del món artístic, evidentment, és totalment vàlid. El món, diríem, d'expressió espontània, de llibertat d'expressió, però que no és el lloc. Per tant, aquesta gent que va pintar a la façana de l'antic hospital de Santa Maria van aconseguir una cosa, evidentment, que és viral, ara que es diu.
Sí, sí, tot
per aquest tema, en aquest sentit, la gent va enterar-se de què s'havia fet, però una de dos, tenia aquesta intenció, en la qual el fi no justifica els mitjans, per descomptat, perquè és una agressió contra el patrimoni i ara se suposa que som sensibles pel patrimoni, cosa que no passava amb aquests grafitis d'aquests que han comentat, per exemple, dels militars del segle XIX a la seva vella i demés, o veritablement són gent inculta que no saben on estaven fent ni valoraven el que estaven fent. No sé què és pitjor, si aquell que ho fa sapiguent que ho fa perquè d'aquella manera s'aprofita perquè està fent les unes pedres antigues o lo està fent perquè no té ni idea del valor patrimonial que té.
Bueno, no, mira, no sabria què dir-te. Com que tampoc ho sabrem, de moment, doncs ens quedarem amb la incògnita aquesta, però no sabria què dir-te, eh?
No.
No sabria què dir-te.
No, és que poden ser les dues coses, però les dues coses són dramàtiques i tristes, i veritablement
penso... És una pena perquè al final és com l'exemple de no fijar carteles.
Correcte.
És a dir, faig el que t'estic dient que no facis, doncs al final... Estem fent el que reclamem que no ens facin, però ens ho fem nosaltres mateixos. En fi, tampoc entrem al missatge perquè no té cap mena de sentit, però ja ho veus avui amb aquest recorregut dels bocins d'història, que d'aquestes expressions n'hi ha hagut i n'hi haurà, per desgràcia, moltes al llarg de tota la història. Joan Ramon González, doncs mira, avui tema d'actualitat. Per entendre'ns, els bocins d'història. Ens escoltem la setmana vinent.
La setmana vinent, seguim.
Este miércoles juega España.
Todos los que van a componer el 11 de España ya en el terreno de juego, Miguel.
La selección busca el pase a la final de la Liga de Naciones contra Italia. Desde las 8 y cuarto en tiempo de juego, un duelo histórico. Italia-España.
Empieza España.
Tiempo de juego. El número uno del deporte.
Pero estamos aquí en tiempo de juego.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Claro que me ha cambiado la vida la misión.
Este es Javier, pero también Ana, Toñi, Patricia, Luisa nos han contado lo que han visto y oído en las misiones. Descubre sus historias en domund.es. El domingo 24 de octubre colabora con el Domund.
Esta semana voy a formar parte de la familia Rodríguez Rey, una familia increíble con una historia espectacular donde desde hace 11 años hacen frente a la enfermedad, a la ELA. Te va a encantar esta historia.
Mi gran familia, con Pedro del Castillo. El viernes por la noche, en 13.
Vale, ¿me facilita la dirección?
¿Problemas con el seguro?
Sí, estoy esperando que me digan a qué taller llevar el coche.
¿No puedes elegir el que quieras?
¿Qué va? El que me digan.
Pues yo tengo libertad para elegir el que quiera, y además por internet.
¿Y con quién tienes el seguro?
Con Verti, y pago solo 180 euros al año. Estoy encantada.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
En 25 minuts ens plantem a les 2 de la tarda parlant d'esports a la nostra tertúlia dels dilluns, on posem sobre la taula cada vegada més resultats esportius, perquè cada cop van afegint-se ja a l'inici moltes, la resta de lligues, encara no totes, però vaja, aquest mes d'octubre totes començaran, i a més parlem de notícies i de tot el que gira al voltant del món dels esports. Estava intentant ordenar els resultats d'aquest cap de setmana i estava aquí capficat que si futbol, que si bàsquet... És que és molt més fàcil aquest cap de setmana, almenys per mi, eh? Almenys per mi, que sóc un amant dels esports de motor. Per mi el gran resultat del cap de setmana és el de Marc Márquez, que tot i la seva condició física ho ha tornat a fer per segona vegada aquesta temporada. Ja va guanyar el circuit d'Alemanya i ahir ho va fer al circuit de les Amèriques a Austin, amb un circuit que, per cert, com a circuit és espectacular, com a instal·lacions, segons diuen els entesos i els que hi han estat, és espectacular, però que el ferm, és a dir, el que és la pista, és de les més lamentables que he vist. Va haver un accident, no per culpa d'això, però vaja, va haver un accident múltiple en Moto3 que afortunadament ningú es va fer mal, seriosament, mal, escolta, les caigudes, déu-n'hi-do, però el ferm s'ha de millorar, si no, és veritat, com van dir els pilots, aquí no hi tornaran, i crec que és justament així.
Va, que parlem d'esports i ho fem ben acompanyats. A veure, crec que està amb nosaltres la Vanessa Ortega, presidenta del Balafia Volley. Vanessa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
També està amb nosaltres el Xavi Pérez. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I el cap d'esports del diari La Mañana, l'Albert Escuer. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Suposo que, no sé si sou tan amants del món del motor com jo, però és potser un dels grans resultats de l'esport lleidatà d'aquest cap de setmana, la nova victòria de Marc Márquez, eh?
Sí, home, jo diria que sí, perquè des del començament fins al final vam estar encapçalant tot el rato la cursa. Per tant, venint d'on ve el noi, pues enhorabona, molt bé, eh? Vull dir, acabarem el campionat quasi a top 5, eh?
Sí, Albert,
cuidadito, eh?
Albert, tu vas dir una vegada, és que és d'un altre planeta. Déu-n'hi-do, eh?
Sí, més que el resultat, una mica les sensacions.
Sí, sí,
no?
Sí.
I el que va explicar després al Corralito, no? Que diu, home, ha sortit tot perfecte, no? Ficar-me primer, les primeres voltes intentar fer una mica de tap, no? Per no desgastar molt els pneumàtics, i després ja cap al mitat, doncs, pam, fotre'ls la clatellada i obrir. O sigui, certament, vull dir, és allò que dius, no, és que encara que haguessis escrit el guió, t'hagués sortit així, sí. Tonta. I li va sortir niquelao, com aquell que diria Marc Márquez, no? Aleshores, més enllà dels resultats, que ja l'hem vist guanyar moltíssimes vegades, i segur que encara el volem guanyar moltíssimes vegades més, jo potser em quedo amb la sensació aquesta de, bueno, estar cada cop més propers a la millor versió del Marc Márquez. Mm-hmm.
Un altre gran resultat del cap de setmana ha estat el Sporting de Gijón 0 a M2, la M femení, que s'ha col·locat després de 4 jornades en la posició número 4 amb 9 punts de 12 possibles, 3 victòries i una derrota, amb 8 gols a favor, 4 en contra. Avui està amb nosaltres el president de l'AEM, el Carles Sisteré. Carles, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Escolta, primer de tot, enhorabona. Potser ara és el més visible de l'AEM, el vostre equip femení. Enhorabona pels resultats, de totes maneres.
Gràcies. Doncs, bueno, hores d'ara no és el més visible, perquè tenim molts més equips, però sí, aquestes nenes pues, està fent una proesa. Uh-huh. Estem lluitant contra transatlàntics i nosaltres anem amb una barca de canyes.
Uh-huh. Bueno, com ja has pogut escoltar, està amb nosaltres la Vanessa Ortega, Xavi Pérez, Albert Escuer, que després et faran una pregunta cadascun. Però ara que deies això, és veritat, a l'AEM hi ha molts més jugadors i jugadores. Quants jugadors i jugadores teniu aquest any, aproximadament?
Doncs estem amb 40 equips, sobre uns 500 jugadors.
Mare de Déu, 500 jugadors?
Sí, una salvatjada. Amb dificultat i amb llista d'espera, Ricard.
Ah, i amb llista d'espera.
I amb llista d'espera, desgraciadament. És que em sap molt greu, diu, però és que s'hagi de quedar una nena sense poder jugar, però és que jo no puc encabir més gent.
Oh, clar, és que anava a dir, és que al final també es perjudica els demés, vull dir, no, hi ha d'haver un punt que les instal·lacions donen el que donen, que suposo que estan en ple rendiment.
Total, total. Vull dir, ara ja estem tots i esperem que sigui una temporada ja normal i bueno, i aquests que tenim en llista d'espera que es puguin arribar a recol·locar amb altres punts de la ciutat.
Bueno, és veritat que, per exemple, el futbol base del Lleida Esportiu ha perdut nombrosos jugadors que no han deixat de jugar a futbol, afortunadament, però que s'han hagut de repartir entre d'altres escoles de futbol o clubs de futbol de la ciutat i clar, doncs això també s'està notant. O sigui, vosaltres teniu 40 equips, em sembla que el Lleida Esportiu s'ha quedat amb 8, per tant, us imagineu-vos la de jugadores i jugadors que han hagut de buscar-se la vida. Ho dic així perquè és que al final és així, perquè, bueno, ja en parlarem un dia també de casos puntuals. Carles, com ha començat la temporada com a club?
Com a club? Hey. Doncs molt bé, no tenim iniciades totes, en parles en general com a club,
sí.
No tenim iniciades totes les competicions, sí que aquest cap de setmana ja n'hem iniciat alguna més, però bé, amb resultats, doncs hi ha hagut de tot, hi ha hagut victòries, hi ha hagut derrotes, hi ha hagut empats, però...
Com ha de ser, hi ha d'haver de tot. Escolta, quants equips d'aquests 40, quants equips femenins teniu?
Doncs estem amb 10 equips femenins, crec ara.
Sí,
cobrim totes les franges des del prebenjamí, bueno, babies que també ja no te'l conto, o sigui, debutants, uh-huh. Però des de prebenjamí fins al primer equip cobrim totes les línies.
O sigui, de totes les categories teniu un equip femení, déu-n'hi-do, eh?
Sí, de totes les categories.
O sigui, poca broma que aquella aventura del futbol femení que va començar no sé quants anys fa a l'AEM ha culminat sí. en tenir jugadores de totes les categories.
Estem coberts en totes les categories, sí, i molt satisfets, eh? Vull dir, molt satisfets. Al final som un referent i això, doncs, bueno, no és, de la nit al dia no surt. Això s'ha anat fent a, el que dius tu, a base d'anys, i doncs avui per avui doncs, podem presumir de que tenim una escola de futbol femení doncs molt àmplia i molt plena de nenes, amb molta il·lusió. Mm-hmm.
Entenc que d'aquí ha de sortir futures jugadores del primer equip, de l'AEM femení.
És això el que es busca. Al final és el poder abaratir aquests fitxatges que et venen de fora, que això val una pasta que costa molt. Llavors, si a la casa pues, es pot aprofitar alguna cosa, pues, benvinguda sigui.
No volia entrar directament al tema econòmic, tot i que, per desgràcia, avui en dia el món dels esports doncs, sempre ve lligat, perquè ja suposo que tant Albert Escobar, Xavi Pérez com Vanessa Ortega et preguntaran per això. Per tant, bueno, ja l'has encetat tu, aquest tema. Vanessa Ortega, bueno, no sé si us coneixeu amb el Carles Sisteré.
No, personalment no ens coneixem.
Bueno,
algun cop, potser sí que hem coincidit, però... Sí.
És la pandèmia, és el problema de la pandèmia. En altres situacions estaríem tots asseguts aquí a l'estudi.
Doncs, escolta, Vanessa, doncs, sí? Vanessa, si un cas, diumenge vens a les 6 de la tarda al Requesens, que ve la Sasuna i ja està, i...
Veus? Sí,
el company Toni Lasso m'ho ha dit moltes vegades.
Doncs ja ho saps.
Bueno, Vanessa Ortega, Carles Sisteré.
El problema, ho saps, Carles, que quan el cap de setmana se'ns complica molt la vida als presidents i jo estic molt a prop vostre, al Juanjo Garra, però a vegades m'és impossible. No, res, Carles, jo la veritat és que l'exemple de l'AEM per a mi és paradigmàtic en el sentit de que actualment és l'equip de futbol a la ciutat que està més alta categoria i això no es veu reflectit en molts altres àmbits, com és l'econòmic, com heu parlat, evidentment. Però per a mi la feina que estan fent amb l'esport femení i en el cas de futbol és brutal. Em consta i ho sé, perquè la gestió del club és molt bona i al final reculls els fruits que has sembrat i això és així. Vull dir, quan fas durant molts anys, com ha dit el Carles, treballant incansablement, doncs al final venen els resultats tant esportius com a nivell de gestió. I res, no és cap pregunta, simplement és això, doncs, que encoratjar també a les empreses i a les administracions a que donin suport a l'esport femení i en aquest cas a l'AEM. Estic molt contenta perquè compartim un patrocinador, que és SIC24, que aposta molt per l'esport femení i per l'esport en general de la ciutat. I res, encoratjar-te, Carles, a que seguiu amb aquesta dinàmica i amb aquests èxits.
Moltes gràcies, Vanessa. Sé que tu també estàs fent una bona tasca. I, bueno, i això ja sé, només sabem el que costa els que som a dins i bueno, hem de continuar lluitant i al final el que diem que surten els fruits.
Bueno, això ho veieu, de president a president. Albert Escuer.
Bones, president.
Bones, amic Albert.
Una coseta, esportivament ja veig que va tot, que aneu com un tiro, vull dir, a nivell de números d'inscripcions de nens i nenes i després també doncs, de resultats del primer equip, però l'any passat, en plena temporada Covid, es parlava molt de que, bueno, aquesta temporada, en general, no dic l'AEM, sinó en general, de, bueno, aquesta temporada l'acabarem segur, no? El tema serà la propera, a veure com va. Com va aquesta temporada, més enllà de l'esportiu, Carles?
Doncs bé, va bé la temporada. Evidentment, el pressupost, si anem per aquí, no el tinc cobert, no està cobert el pressupost. Parlant de futbol femení, ja que, bueno, del que és el primer equip femení, doncs estem sobre un 75% del pressupost cobert. Com diu Vanessa, sort ni tenim d'aquestes empreses de Lleida, SIC24, és igual, he de mencionar, que són els que realment ens han donat un cable i bueno, i esperem pues, que a veure que l'administració, que tots, que el món empresarial de Lleida doncs se'n doni compte que això ja no és fum, sinó que és algo real. Mirem la classificació, tenim per sota de Barces, de Logroño, recent baixat, Osasuna, Saragossa, Atlètic de Madrid, Oviedo, Bilbao, Racing de Santander, Sporting de Gijón, o sigui, em sembla que algo està fent l'AEM que s'ha de tenir en compte.
Albert, que crec que havies perdut la connexió un moment. Ens deia el president que tenen cobert el 75% del primer equip, hores d'ara.
Home, doncs ja em sembla moltíssim, tenint en compte les circumstàncies, perquè de quin pressupost estem parlant aquest any per primer equip?
Aproximadament sobre uns 290.000 euros el primer equip.
Déu-n'hi-do. És que, clar, sí. Estem parlant de la segona categoria estatal. Correcte. Del futbol femení. Correcte. És que a vegades per de perspectiva això, Déu-n'hi-do. Xavi Pérez.
Home, jo, en primer lloc, felicitar el president per la tasca que estan fent, no? És un club modèlic, és un club per a seguir, i l'únic que podria tornar a remarcar el mateix, perquè és un mal endèmic meu, que parlo de números sempre, es podrà arribar a cobrir aquest altre 25%? Sense patir?
Perdona, Xavi, que no t'he entès, ara.
Dic, si podreu arribar a acabar de tancar el pressupost sense patir?
No, sense patir no. Sense patir el futbol no s'hi juga. Sí, jo crec que sí que el cobrirem. Al final hem de buscar la fórmula, perquè veure, els que estem allí, a part de jo, que estic com a president, però és que darrere meu hi ha una junta i, bueno, i amb allò estem, amb treballar i amb intentar cobrir-ho, evidentment. Intentar no saber cobrir, sí o sí.
Bueno, doncs ja. Aquest és el començament de l'AEM. Hem volgut parlar amb el Carles Cisteré, que de fet ja fa setmanes que volíem parlar amb ell.
Per cert, Ricard, sí. Ricard, si em permets.
Sí, tant.
No, l'AEM sempre dona bones notícies, però aquesta setmana hem tingut una de molt dolenta, que és la greu lesió que ha patit la Jani. Des d'aquí, doncs, donar-li molts ànims i tot el suport des de la nostra part. Era una jugadora molt important en la trajectòria de l'AEM i també sembla que aquesta temporada en els esquemes d'Òscar Covacho. No sé, Carles, si més enllà del daltabaix que suposa, doncs, que una jugadora es trenqui per 6 o 7 mesos, doncs des del club valoreu incorporar algú o amb el que hi ha doncs, ja en tenim suficient per anar tirant.
Doncs sí, estem valorant incorporar alguna altra jugadora. El problema que tenim és que el mercat s'obre a dia 1 de gener de l'any vinent. Llavors ara és de buscar jugadores que haguessin estat l'any passat, que haguessin estat professionals l'any passat. I el mercat, doncs, ara és molt difícil trobar una peça. A més, que vull substituir Jani, que, com dius tu, era una jugadora, vamos, que és imprescindible.
Ha de ser una feina quirúrgica, ara, de trobar una persona que encaixi exactament amb aquest perfil.
Ara és que Covacho, doncs, ha reestructurat una mica l'equip, les posicions les ha variat, ahir, doncs, bueno, li va donar bon resultat, i de moment hem de tirar amb això. Sí que estem treballant per a veure si podem incorporar amb alguna. I vull recordar també, disculpa, Ricard, que dijous, per primera vegada a la història, es disputarà el que són la primera eliminatòria de la Copa de la Reina, que l'AEM és partícip aquest any.
Sí, sí, sí.
Anem a Elche a les 6 de la tarda, dijous.
Molt bé.
A únic partit. A veure si passen ronda i ens toque algun equip potent, perquè aquí al Recasens ho puguem rebentar.
Clar, de moment és viure l'experiència i passar d'aquesta ronda justament pel que deia el president. Carles Cisteré, president de l'AEM, escolta, gràcies per estar amb nosaltres i enhorabona pel vostre començament i per la gestió.
Moltes gràcies a vosaltres.
I nosaltres, en 10 minuts, ens plantem a les 2 de la tarda. Resta de resultats. Vanessa, el Balàfia Volley, que comenceu la setmana vinent ja, la temporada.
Sí, comencem la setmana vinent a fora amb el favorit de la categoria i anem a veure si podem donar la sorpresa.
Bueno, quan abans millor, no?, suposo, aquests partits.
Sí, bueno, a més és el primer i l'hem canviat, és fora de casa, i sí que sí, hem de perdre un partit que sigui aquest fora i el de casa, doncs, a guanyar-lo.
Aquesta darrera setmana el Lleida Llista Blava, parlem d'hoquei patins, va recuperar el partit de la primera jornada, empatant a 3 davant del Liceo, i el cap de setmana també se saldava el partit de la tercera jornada del Lleida Llista Blava amb un altre empat, 6-6, davant del Noia Freixenet. Amb futbol femení, ja ho hem dit, l'AEM guanyava a domicili 0-2, són quarts a la classificació. Amb bàsquet, les noies del Cadí La Seu també guanyaven a domicili, el Baxi Ferrol, 54-61,
I m'agradaria destacar, perquè en parlem molt de l'AM, que està a la segona categoria del seu esport, però és que el Cadí ja està a la màxima categoria.
Sí, sí, sí.
I un any més, doncs, ha començat com un tiro. Un any més ha tingut que reinventar, perquè han marxat jugadores importants, doncs, com la Geo Bahí, que era la capitana, com la Llure Díaz. Han tingut que firmar moltíssima gent, i tot i això, doncs, l'equip de Bernat Canut, que algun dia haurem de tenir el Bernat per aquí, sí, perquè realment em sembla que és un entrenador que val molt la pena i que, bueno, esportivament els resultats estan aquí, i em sembla absolutament de traca i mocador el que està fent l'equip de la Seu d'Urgell, que a més va perdre a la jugadora americana, que havia de ser la seva referència, però es va lesionar jugant a la NBA femenina, van tenir que firmar a darrera hora a la Tunstall, i tot i així, doncs, tres partits, tres victòries i líders. Una petita gran fita més.
És que sí, poca broma. Líders en solitari és molt d'hora, però escolta, tot el que fas al principi de temporada hi ha feina feta, per entendre'ns, eh?
Oh, ja han guanyat dos partits a fora, han guanyat a la pista d'Estudiantes i han guanyat a Malata al Ferrol. Vull dir que no són dues pistes fàcils. Per mi també, doncs, és molt meritori el que fa l'AM, és molt meritori el que fan la majoria d'entitats del territori, però del Cadí, la Seu d'Urgell, em sembla que ja és una altra lliga.
Bueno, primera, és que estan a la categoria màxima. El Força Lleida, que començarà la setmana vinent, i el que dèiem de la feina que fas al principi de temporada, després te no oblides i et posiciones més de cara als teus objectius, és el que no està passant amb el Lleida Esportiu, que ahir, tot i, segons l'anàlisi de Sergi Tor, que després ara us escoltaré vosaltres, tot i jugar millor, va marcar un bon gol al minut 77, el va fer David López, i un minut després es cometia un innocent penal que transformava el Juan Delgado, a qui li van fer el penal, i que així es va quedar el marcador. 1-1, portem 5 jornades, el Lleida Esportiu no coneix la victòria, 3 empats, 2 derrotes, posició 16 de 18, 3 punts. Albert Escuer, no sé si vas veure el partit i no sé si estàs d'acord amb Sergi Tor de que la sensació de que l'equip és que vas jugar amb més ganes i amb més idees i més ordenat.
Sí, totalment d'acord. De fet, coincideixo amb el que va dir Gabriel a la sala de premsa, no? Segurament va ser el partit més seriós. Ho deia el Sergi, no? A la mitja part, no? Que segurament el que marqués primer, doncs, s'enduria el partit, i aquest era l'escenari, però altre cop una cantada, en aquest cas de Víctor, doncs propicia el seu penal i l'empat. Lleida és un problema, i és que ha encaixat 9 gols. Clar, 9 gols en 5 jornades vol dir gairebé 2 gols per partit.
Clar.
El que implica, doncs, com a mínim, marcar 2 gols per partit per sucar o 3 per guanyar.
Clar,
aquest és el drama, perquè a dalt tampoc estem precisament sobrats de pólvora ni molt menys, no? Aleshores, bueno, també ho va dir Gabriel en la sala de premsa, no? Que l'aprenentatge ens està costant molts punts, però que, bueno, que ja estem a la jornada 5, no? Que la cantarella aquesta de l'aprenentatge i gent jove, doncs, en un moment o altre s'acabi. Vull dir, perquè, a veure, tots els equips són nous, tots els equips comencen, però per això has tingut una pretemporada, no? I el que no pot ser és això, rebre 9 gols en 5 partits, perquè això és que, bueno, vull dir, a no ser que tinguis davant la Mundial, que no és el cas, doncs et condemna, doncs, el que li està passant al Lleida, porta 3 punts de 15 possibles.
Xavi Pérez, 3 de 15,
eh? És un partit seriós, això. I que hem jugat més bé. Mare meva del Pilar, sí. Si jugant bé no sabem ni guanyar, doncs el dia que he jugat malament, què ens passarà? Pues que no. I el camp està de pitjor que la pista d'on va córrer el Márquez. Què li ha passat al camp? És bueno, que no se paga el càrrec del camp o què?
Bueno, el tema camp, gespa,
gespa,
de la història no en parlem. Jo sé que he vist una fotografia i sí que em va deixar lleugerament preocupat perquè, almenys a la zona de davant de les banquetes, el vaig veure molt malament, la gespa. És una gespa relativament nova, té 4 o 5 anys.
Es va queixar tothom, eh?
Està molt trillat.
Els de casa i els de fora, eh? Es van queixar tothom, eh?
Però això, o es fa un manteniment urgent o no es recupera, eh?
Per això ho dic.
No, està molt trillat i és cert que amb el clima extrem de Lleida, doncs sempre quan arriba el mes de setembre, doncs veiem aquelles plaquetes grogues, no? Doncs perquè a l'estiu doncs hi ha fongs i s'ha de resembrar i s'ha de cuidar. Jo no estava preocupat perquè és que cada any, vull dir, cada any passa el mateix. Si feu memòria, al setembre sempre hi havia plaquetes, no? Però bueno, parles amb jardiners i diuen que això és normal, doncs per això, per les temperatures, pels fongs, per resembrar, etcètera. El problema és que ja estem al mes d'octubre i no només no han desaparegut aquestes plaques, sinó que la gespa s'aixeque, patine, i bueno, jo crec que aquí tenim un problema. I de fet, el mateix Gabriel, els jugadors ho van dir en zona mixta.
Home, és que si a casa resulta que tenim el gran camp, que hauria de ser un avantatge per nosaltres, i ens és un inconvenient perquè l'estat de la gespa o l'estat del terreny de joc ens va en contra, doncs malament ho tenim, perquè a domicili no hem estat especialment forts, eh?
No. De cap manera. Per tant, atenció amb el tema, eh?
Avui em deien que si la Enfemery va tan bé, que passés a jugar al camp d'esports, que seria una bona possibilitat.
No. Una de les fortaleses de l'AM és el recassens, Ricard.
Vale.
A veure, s'ha de tocar de peus a terra. De cara a un futur, però bueno, llavors ja hauries de canviar la configuració d'equip. Vale? I hauries de fer un equip doncs, per jugar al camp d'esports. És que el camp d'esports és molt gran, eh?
Clar.
Vull dir, els que hem rodat una mica, vull dir, hem anat a camps de futbol, el camp d'esports és molt gran, eh?
Molt gran.
I és gespa natural. I una de les fortaleses de l'AM doncs, és que té el fortí del recassens, gespa artificial, evidentment el té molt apamat, les dimensions són les que són, i allí se senten molt fortes, no? I, de fet, només has de mirar els resultats en els darrers anys com a local, no? Que per mi és la clau de l'èxit de l'equip que ara entrena Oscar Covacho, per bé que ara que ha començat amb dues victòries lluny de casa, no? Però, home, jo crec que no li interessa. I al final també estem parlant de que si... diu, no, és que tenim llista d'espera per jugadors. Si tinguéssim llista d'espera per entrar, o sigui, que anessin 1.000 persones, aleshores potser sí que has de fer un plantejament de dir, hòstia, és que no donem abasto i són diners. Però és que, desgraciadament, tampoc...
No, justament és això. Per cert, ara ens hem quedat sense temps, però és un tema, Vanessa Ortega, que sí que m'agradaria que tractéssim, perquè és una cosa que crec que no solucionarà immediatament. La primera lliga del futbol femení s'estan plantejant de tornar a fer vaga, perquè el tema de la professionalitat de les jugadores, dels contractes, etcètera, etcètera, sembla que no tiren van i em sembla lamentable, eh?
Bueno, és que és lamentable tot plegat, vull dir que no... ja no, és que comences per aquí i no acabaries mai, vull dir que és que...
Ja, però que parlem de la primera divisió del futbol femení,
sí, eh? Sí, però és igual, a la pròpia ciutat la consideració de l'AM no és la mateixa consideració que tenim amb un equip que està a la segona ref, vull dir, és així,
Dir
que... Al final és tot plegat un reflex del que vivim a la societat i jo crec, soc molt feminista, però crec que hauríem de parlar de futbol,
sí.
Masculí o femení, vull dir, és igual.
Bueno, sí, professional o no professional, és així. No s'hauria de distingir entre jugadors i jugadores, però bueno, i això...
Però no és el mateix un club amb 85 anys d'història que un equip amb 4. També hi ha d'altres condicionants més allà del tema esportiu que fan que Lleida, es digui com es digui, doncs tingui una consideració diferent. Doncs,
per això us deia que és un tema que m'agradaria parlar, i avui no ens quedava temps. Vanessa Ortega, Albert Escuer i Xavi Pérez, que tingueu bona setmana.
Igualment.
Ens plantem a les 2, demà hi tornem puntuals com sempre, a les 12:20 sóc el Ricard Álvarez, cuida't força.